Tenca.cat. Bona tarda, són 8:15 i comencem les 59 d'avui, dijous 30 d'agost. I arrenquem amb els titulars. Ampliarem la informació sobre la detenció del violador més buscat d'Holanda, detingut diumenge passat a Castellterçol. Anirem a Bigues i Riells per conèixer les afectacions que causa la vespa asiàtica, una espècie invasora. I als esports estarem al tanto de l'inici de la temporada futbolística aquest cap de setmana, amb un grup 5 de tercera catalana més atapeït de pobles de la 59 que mai. Castellterçol, Mollà i Sant Feliu fan preveure derbis apassionants. A més, Alcaldes estrena categoria a segona catalana. Dilluns informàvem de la detenció a Castellterçol de Josh Brecht, acusat d'assassinar i violar un nen d'11 anys a Holanda l'any 1998. Brecht va aconseguir evitar la justícia fins ara fa un any, quan unes noves proves d'ADN van assenyalar-lo com el culpable dels fets. Des d'aleshores, recorria zones rurals d'Europa, fugint de la policia, fins a arribar a Castellterçol a finals del maig. El cas més mediàtic d'Holanda va trobar el final a la vila del Moianès, després que un turista holandès el reconegués, a Brecht a partir de les fotos difoses als mitjans holandesos. Brecht estava instal·lat al bosc, a tocar de la masia del Vilet, on treballava recollint plantes medicinals a canvi de menjar. Així ho explicaven els propietaris.
Él colaboraba en las tareas de recoger plantas y de cuidar la huerta. Y la verdad que siempre fue una persona correcta, educado, discreto, normal.
Elisa Rebolo, portaveu de la Policia Nacional que va detenir a Brecht, explicava el perfil de l'acusat.
El hombre es un experto en supervivencia y se cree que desde que conoció que podía estar siendo buscado por la policía holandesa ha estado viviendo en varios montes y de toda Europa, ofreciendo trabajo a cambio de comida.
Diumenge passat, la Policia Nacional detén a Brecht després de rebre el dia anterior un avís de la policia holandesa. TV3 parlà amb Isaac Burgos, alcalde de Castellterçol, que destacava la poca relació que mantenia Brecht amb la gent del municipi.
Perquè ens estan comentant, era una persona que voltava molt, o sigui, mai estava en llocs fixes molts dies, i que de fet tampoc no es posava en contacte amb gaire, o sigui, no es deixava veure en llocs públics gaire.
Nicky Verstappen va morir.
Televisió de Catalunya també va parlar amb companys de premsa holandesa que ens explicaven més detalls sobre aquest cas tan mediàtic a Holanda.
Tuvo una historia una vez con unos niños de 10 años que no se supo exactamente qué es lo que pasó ahí, pero lo echaron del scouting holandés y se metió en el scouting polaco. Entonces, ahí hay una historia un poco rara, porque la policía sabía que este hombre no era completamente de fiar con niños y todavía no han buscado ninguna conexión con él, y eso que cogieron su nombre desde el primer día porque estaba ahí de testigo cuando mataron al niño.
Brecht passarà a disposició de la policia holandesa, on serà jutjat per la violació i assassinat de Nicky Verstappen, un nen d'11 anys que va morir l'any 1998. I aquest cap de setmana ha acabat la Festa Major de Castellterçol. Les paraules del conseller Toni Comín enviades per carta van ser un dels moments emotius. Deien així: sé que mentre escric aquestes ratlles estan començant a sonar a la plaça Vella les primeres notes de la dansa, interpretades per la cobla que en Ferran dirigeix tan meravellosament bé. Aquesta melodia, que m'ha acompanyat tota una vida i que molts de nosaltres hem ballat, en un dia molt semblant al d'avui, plens d'orgull i d'emoció, exactament igual que els dansaires que ho faran enguany. I sé que entre les cadires de les autoritats n'hi haurà una amb un llaç groc, aquella cadira on m'he assegut en tant que membre del govern els darrers 2 anys i que avui romandrà buida, com el testimoni i denúncia de la repressió d'un estat que ha oblidat els principis bàsics de la democràcia i és que mai els havia entès de veritat. No sabeu el que donaria per ser aquí, enmig de tots vosaltres, en aquest moment, com ho he fet durant més de 40 anys. O sí que ho sabeu, perquè coneixeu com d'important és per mi Castellterçol. En part, si he volgut escriure aquesta carta just avui, just ara, és perquè em sembla una bona manera d'estar connectat amb vosaltres i esborrar tota distància física just en un moment com aquest. Quan la distància es fa més dura, els repressors pensaven que forçant-nos a l'exili o tancant-nos a la presó afeblirien els nostres vincles, ens allunyarien de la nostra gent, dels nostres paisatges, del nostre món, però no ho han aconseguit. Ben al contrari, els nostres vincles són més forts avui que ahir, els nostres paisatges són ara més nostres que mai, encara que de moment no els puguem trepitjar. La nota negativa de la Festa Major de Castellterçol és l'incivisme. De fet, tant ajuntament com veïns s'han queixat de destrosses a mobiliari públic i privat que s'han fet durant algunes nits d'aquesta Festa Major. I continuem la ruta pels pobles de la 59 a Bigues i Riells. Anirem a conèixer els efectes de la vespa asiàtica, una espècie invasora vinguda d'Orient. Eduard Batlles, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Bigues i Riells torna a tenir nius de vespa asiàtica, en concret 5, que s'han trobat en diversos punts del municipi. A finals de l'any passat es va trobar el primer i l'Ajuntament va començar a iniciar tot un seguit de mesures de prevenció. Es van posar trampes per intentar mitigar aquesta espècie, però tot i així han aparegut, com dèiem, 5 nius durant aquest any. Tenen l'aparença d'unes boles de paper molt grosses i es troben normalment a dalt d'arbres grans. Des de l'Ajuntament es tranquil·litza la població, s'explica que no és una espècie especialment agressiva, que només ataca quan se sent amenaçada, però recordem que la seva picada és molt perillosa i que pot suposar un perill per la població. De moment, però, només hi ha 5 nius. L'Ajuntament ja treballa per retirar-los amb seguretat i esperen que no se'n trobin de nous. També és cert que la climatologia va canviant, cada vegada fa més fred i això també dificulta que apareguin altres nius d'aquesta vespa asiàtica.
I ara continuem amb l'última pista del racó amagat, aquell element patrimonial que busquem entre els pobles de l'Eix 59. Recordeu, és a l'Estanys. Atents a l'última pista. Després dels esports en desvetllarem la solució. Per acabar de trobar el racó amagat, donem pistes sobre qui va fer aquesta obra d'enginyeria. I és que trobem un fet curiós. L'obra fou iniciada per Josep Pasqual, que va comprometre en fer la primera part en 3 anys. Després del primer, va comprovar que el sediment que havia de remoure era massa dur per acabar l'obra amb el plaç acordat i dimiteix. Els propietaris van a buscar Josep Morató, que en aquell temps estava reformant l'església de Mollà. En posar-se a treballar, Morató es troba que el sediment que li toca treure en ell és molt més tou i acaba la feina amb menys temps del pensat. Després de veure com la fortuna acompanya el segon enginyer més que el primer, anem a preguntar a la Marina Verdalet qui posava els diners i per què.
Per acabar definitivament amb l'estanyament de l'aigua, que provocava malalties com per exemple el paludisme, i obtenir també terres de conreu fèrtils i a peu pla, els propietaris dels terrenys decideixen fer aquesta gran construcció. Són les 5 dignitats reials. És a dir, són 5 canonges, un de Barcelona, de Vic, de Badalona, del Llobregat i Girona, que gestionen els béns i les rendes amb una bossa comuna. En Ferran Macià, de Gadevic, té molta vinculació amb l'estany i és ell qui, veient la problemàtica, demana a les altres cinc dignitats reials de fer aquesta gran obra d'enginyeria.
Vinga, va, acabem amb un repàs. El nostre racó és fet amb pedra seca. Va suposar un canvi en el paisatge de l'estany i és una gran obra d'enginyeria del segle XVIII, que no es veu des de dalt al campanar i sense ella l'estany seria aigua i no poble. I en esports destaquem l'inici aquest cap de setmana d'una nova temporada de futbol. Aquest any tenim un equip dels pobles de l'Eix 59 a segona catalana. El Caldes estrena categoria a casa el diumenge a les 12 del migdia contra el Sallent. Haurà d'enfrontar-se contra equips com la Gramenet, el Ripollet o el Vic-Riu Primer i el Roda de Ter. Esperem que sigui una bona temporada aquest inici a segona catalana. Per la seva banda, tercera catalana, trobem un grup 5 més carregat que mai d'equips de l'Eix 59. Castellterçol debutarà dissabte a les 4 de la tarda a Torelló, carregats d'il·lusió després de l'ascens de l'any passat. A les 6 de la tarda continuarem tenint el debut del Club Esportiu Moià, que torna al grup 5 després d'una mala temporada, l'anterior al grup del Bages, on va salvar la categoria a l'última jornada. Jugaran a casa contra l'Olímpic La Garriga. Finalment, els codinencs debuten diumenge a les 12 del migdia contra el filial d'Altona. Aquest any serà un grup fort, on destaquen equips que baixen de segona catalana, com l'OAR Vic o el Folgueroles, i d'altres que també donaran molta guerra, com el filial del Manlleu, el Sant Cugat o el Sant Julià de Vilatorta. Estiguem alerta, però, a les dates dels derbis de la primera volta. El 23 de setembre tenim el Castellterçol Sant Feliu de Codines. El 14 d'octubre, el Moià Castellterçol. I el 4 de novembre, Sant Feliu Club Esportiu Moià. Dilluns tornem amb un resum detallat de la primera jornada. I ara sí, és el moment de conèixer el nom d'aquest primer racó amagat, aquest element patrimonial que sabem que és l'Estany. De fet, anem allà, a la Casa de Cultura de l'Estany, per descobrir-lo. Avui toca trobar el nostre racó amagat. Es tracta de la mina de desguàs de l'Estany, que va permetre dessecar els aiguamolls que rodejaven el poble que havia nascut al voltant del monestir romànic. Anem a parlar amb la Marina Verdalet, directora de la Casa de Cultura d'aquest poble del Moianès.
És una gran obra d'enginyeria que encara és activa. L'interessant, el més interessant d'aquesta obra és que no és obsoleta, sinó que gràcies a la mina permet que les aigües de l'estany, recollides per aquest sistema de recs i canals que existeix que s'acumulen en la vall, doncs la mina permet que es vagi drenant tota aquesta aigua i que, per tant, l'estany no hi sigui. L'Ajuntament de l'Estany, des de la Casa de Cultura o des del centre de visitants situat a la Casa de Cultura, ensenyem la mina. Fem visites guiades al centre de visitants, aquest centre d'interpretació que explica el territori, i, a més, anem a veure la mina.
Si teniu ganes de trepitjar la mina vosaltres mateixos i conèixer tots els secrets del racó amagat de l'Estany, aquest cap de setmana, des de la Casa de Cultura, en fan una visita guiada. Podeu trobar informació sobre la seva història al portal viulestany.cat. Nosaltres ens trobem en un altre racó amagat. I fins aquí l'informatiu d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i els twitters d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip d'informatius. Els ha parlat Jordi Givert. Bon vespre i fins demà.